Passen 5 minuts de 2:15 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Després d'aquesta entrevista amb Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, obrim tertúlia amb alguns tertulians que han arribat xops a l'estudi de Catalunya Ràdio. David Niró, subdirector del diari Ara. Què tal? Bon dia.
Bé, bon dia. Malgrat la pluja.
Ho deia Txerte, amb el cabell mullat, aquesta hora també.
Què tal? T'has
mullat.
Però el cabell mullat és més de la dutxa que de la pluja, perquè anava amb casc de la moto, La resta, no, la resta és de la pluja.
Però plou, ara plou amb intensitat, amb les finestres.
No, ara parat un moment, ara parat. Però en el moment 9-5 ha caigut la...
És una llàstima, perquè realment la festa de la Mercè avui amb un munt d'activitats, ara ho comentàvem, doncs potes en l'aire. Per començar, la mostra de vins i caves, on havíem de ser a partir de les 11. En qualsevol cas, tots els continguts també els farem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. No sé quin temps fa a Madrid. Estefania Molina, bon dia.
Hola, bon dia, Roger. Doncs crec que fa bo.
Fa bo?
Sí, ahir sí que feia una mica d'humitat a l'ambient i van caure 4 gotes, però avui bé.
Molt bé. Hem tingut la Carmena per aquí. Estefania, no sé si l'has sentit.
Sí, i tant que l'he sentida. I la veritat que trobo, doncs, que aquest seria l'esperit que hauria d'abundar més, en general, a la població, l'esperit de germano entre els pobles, que no pas el de confrontació que malauradament atien sovint alguns polítics.
Escolta'm, heu escoltat Ada Colau. Què us ha semblat, Odei?
Bé, jo crec que... respecte a les declaracions polèmiques de Pablo Iglesias, ha passat de puntetes una mica. Jo crec que el que va dir Pablo Iglesias és molt incòmode per Podem, i especialment per Podem a Catalunya, perquè al final estava reconeixent que si en un govern de coalició amb el PSOE acceptaria el lideratge del PSOE, i per tant l'aplicació d'un 155 si hi hagués desobediència a Catalunya. El que passa és que jo crec que Pablo Iglesias no va mesurar bé l'abast de les seves paraules ja en un context de campanya electoral, i això és el que li ha fet mal, i per això va haver de rectificar amb aquest tuit, no?, dient que Podem sempre ha estat contra el 155, que és veritat, però també és veritat que en el marc d'aquesta negociació per formar govern, Podem va decidir aparcar la qüestió de Catalunya i, per tant, menjar-se aquest gripau.
Sí, a veure, aquí seria tan fàcil com dir, escolta'm, jo estic en contra del 155, si el govern del qual formem part aplica aquest 155, nosaltres sortim del govern, per exemple. Vull dir, això és seria una possibilitat. És evident que això seria munició per Pedro Sánchez, etcètera, etcètera, però seria la posició, jo crec, que seria més coherent amb el que pensa Podem.
O sigui, això és el que ha dit Ada Colau, que no acatarien el 155, perquè l'he preguntat directament després.
Sí, però ha dit un no així com amb la boca molt petita,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí.
Jo crec que és un escenari que no es plantegen, la veritat. I no volen plantejar-se'l perquè realment seria molt problemàtic per...
Bueno, el que tampoc es plantegen és el govern de coalició, perquè de moment, vull dir que és un escenari que és política ficció, perquè han estat 4 mesos intentant negociar un govern de coalició que no es produirà ni després de les eleccions, sembla. O haurien de canviar molt les coses, no?
Bueno, però és que si torna a sortir el mateix resultat, què passa? Vull dir, aquí el problema també el té el senyor Sánchez. O sigui, no... ell ha fet una aposta, i aquesta aposta li pot sortir bé o li pot sortir malament. Haurem de veure què passa. Si Podemos no s'enfonsa, com diuen les enquestes, i ells pugen però no pugen gaire, i la correlació de forces continua sent la mateixa, el senyor Pablo Iglesias dirà, bueno, jo estic aquí, tinc les mateixes condicions, i una més, que és, jo ara vull estar al govern.
Jo sóc vicepresident.
Exacte.
Estefania, tu creus això pot passar?
Que Pablo Iglesias torna a imposar aquesta condició, dieu. Doncs, aviam, sembla ser, pel que ens van dir fons socialistes, que quan es va produir la trucada entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez aquells últims minuts del dia de la ronda de consultes del monarca, això és el que Pablo Iglesias va dir que no acceptaria més vets ni exclusions, i el PSOE ho van interpretar com a tal, que ell s'estava referint a la seva persona, de Pablo Iglesias. Què passa? Doncs trobo que al final Podemos sí que s'ho ha jugat tot, i això també parlo ja des de la vessant també informativa. Ells han cregut, una part de Podemos, que si anaven a eleccions segurament tindrien novament capacitat negociadora davant del PSOE, perquè tornarà a fer falta. Això és el que ells creuen. Per molts escons que pogués perdre, consideren que això tornaria a ser així, llavors podrien imposar les seves condicions. Crec que aquesta setmana ha quedat claríssim que Pedro Sánchez no vol un altre govern de coalició intentar-lo, ni de cap mena. Aquesta porta ja la van tancar, i no és aquest l'escenari en què estan. Evidentment, aquest gest de Pedro Sánchez s'ha fet perquè estan intentant buscar el votant de Ciutadans. També s'ha vist una mica amb la línia amb Catalunya com s'ha anat endurint el discurs. Es va parlar del 155 l'altre dia al ple, ja es va deixar clar, negre sobre blanc, que no estaven d'acord amb el referèndum, cosa que ja se sabia, però crec que aquesta constatació la van fer per separar-se encara més de l'independentisme. I aquí és el tema, és a dir, i l'aspiració del Partit Socialista és aconseguir prou escons i que els altres dos, Podemos i Ciutadans, quedin tan dèbils que no tinguin altre camí que donar-los suport. I és una mica com està ara mateix el panorama. Però deixa'm dir que de l'entrevista de Colau m'ha agradat especialment el moment en què ha fet un toc de realitat i ha dit que als governants no els hi correspon arreglar sentències judicials, però en tot cas gestionar-les. Això que dic, que es pot parlar d'indult, es pot parlar d'una reforma legislativa, però no qüestionar sentències judicials, m'ha semblat molt, molt moderat.
Escolta'm, Estefania, aquí tothom dona per fet que el PSOE tornarà a guanyar còmodament aquestes eleccions, però la dreta pot sumar, que és això que especulàvem a les últimes eleccions espanyoles, i aquí tothom dona per fet que no passarà, però també és una moneda a l'aire, no, això?
Sí, la veritat és que el tema, i més o menys veig que hi ha coincidència entre molts especialistes demoscòpics, és que si no van juntes és molt complicat que les dretes sumin. És a dir, el cas d'Andalusia, que és el cas paradigmàtic en què van anar separades i van aconseguir sumar de forma folgada, va haver-hi la qüestió de la desmobilització de l'esquerra, però també vull dir que sovint es fa el paral·lelisme entre Susana Díaz i Pedro Sánchez. Susana Díaz va fer una campanya, si bé recordeu, molt de perfil molt baix, perquè ella ja s'ho veia lligat, ella ja creia que seria presidenta, i aquí, evidentment, si el PSOE ens porta eleccions, perquè és un dels actors que ha col·laborat activament perquè hi hagi eleccions, perquè segurament ja han assumit que els hi convenen, doncs entenc que faran una campanya d'intentar mobilitzar al màxim i de culpar, com ja veiem, la nova política o els nous partits. Crec que és molt complicat que si no van juntes sumin suficient, perquè hi ha moltes circunscripcions en què PP i Ciutadans, si sumessin, tindrien més escons que el PSOE. Això no serà així i, per tant, hi haurà un efecte de penalització, tot i que a Ciutadans, com que Albert Rivera encara creu que pot liderar la dreta, i aquestes eleccions penso que se n'adonarà que no pot, doncs...
Ells, què vols dir, que només s'ho creu ell, això?
Bé, jo com dic, Rivera ja ha aconseguit un procés de fusió amb el partit. Jo cada dia penso més, estic oberta a la discrepància, que Ciutadans s'ha convertit en una plataforma electoral perquè Rivera sigui president, perquè si no s'entén...
Però ho ha sigut sempre, això, Estefania? És que ho ha sigut sempre des del primer dia.
Però ara ja és molt exagerat, molt perquè no s'entén,
sí,
sortir,
exacte,
a dir,
a
esmenar tota la teva estratègia del no és no a Sánchez, 3 minuts, i tornar a l'endemà a dir que li torno a tancar la porta del constitucionalisme i que tot el partit vagi al darrere.
Jo crec que una de les poques certeses que tenim és que Ciutadans baixarà. És de les poques. Ara, jo crec que Pedro Sánchez el que està buscant és ser president amb l'abstenció del PP. Aquesta és la jugada...
Això ho deia Margallo aquesta setmana també al matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta és la jugada mestra, diguem, una abstenció d'aquesta, diguem, de gran coalició, per dir-ho així, com va passar en el seu dia amb el PSOE, i després tenir mans lliures per pactar els pressupostos o bé amb Ciutadans o bé amb Podem, en funció de com quedin els resultats, no?
Sí, una operació com el que va passar fa uns anys amb Rajoy, a la inversa,
I que, en la qual ell es va negar a participar, i que sobre això va muntar la seva, diguem, el seu relat d'èpica que l'ha portat a la presidència del govern.
I després que d'aquí al 10 de novembre hi haurà un element de desestabilització més, que és possible que Pedro Sánchez al final, malgrat parlar del 155 i el tema del Pablo Iglesias, hagi de gestionar ell la resposta a Catalunya tot sol amb un govern en funcions, i que hi hagi un tancament del PP i de Ciutadans en aquest sentit, de donar suport al govern per les mesures que s'hagin d'emprendre, i que ell surti reforçat en aquest sentit, i per tant és més probable, potser, no?, que avanci cap a l'abstenció reforçat respecte a la posició dura que probablement mantinguem Catalunya.
Quan dius mesures que s'hagin d'emprendre, què et refereixes?
No ho sé, ell mateix va deixar obert l'altre dia al Congrés dels Diputats, no va citar cap article de la Constitució, per tant jo entenc que aquí va des del 155 fins al 116 i ja veuríem. És a dir, jo crec que es va obrir totalment a aplicar la mesura si cal amb Catalunya.
I això, diguem, dibuixa també un panorama bastant difícil, jo crec, per al PSC de Catalunya en aquesta campanya en concret. Vull dir, jo crec que el PSOE sí que aspira en aquestes eleccions a treure-li vots a Ciutadans a la resta d'Espanya, i aquí segurament hi ha una part que sí, que ho aconseguirà, però a Catalunya el context de la campanya post-sentència per al PSC jo crec que serà bastant complicat.
Sí, vols dir que un dels menys descontents per aquesta repetició electoral pot ser també Miquel Iceta?
Jo diria que sí, tot i que no ho sé, diguem, però sí que sé que dins del PSC hi ha personalitats, hi ha alcaldes que estan profundament incòmodes amb la postura de Pedro Sánchez i amb la seva negativa a pactar amb els comuns. És que al final el PSC està governant els comuns a la ciutat de Barcelona i a molts altres ajuntaments, i té un perfil segurament com a partit una mica més d'esquerres que el PSOE. Això, diguem, és una qüestió sociològica, no?, de la societat catalana, i per tant, si hi ha algú favorable a pactar amb Iglesias, amb Podem, és més el PSC que no pas el Partit Socialista de Castella-La Manxa, per dir-ho així, tot i que allà, diguem, estiguin governant junts.
Sí, jo volia dir que, tot i que aquesta pugui ser la jugada de Pedro Sánchez, la qüestió és que veurem com queda Ciutadans. És a dir, el gest de Rivera ha tingut moltíssimes interpretacions, com haureu vist, i una d'elles ha estat que ha començat a rebaixar els costos de si després s'ha de tornar a abstenir, o és més, o si després vol entrar en el joc de la governabilitat. Ho dic perquè si ens plantegem un escenari on Ciutadans quedi molt tocat, una debacle electoral important, cal tenir en compte que ara mateix s'està dient que entre un 30 i un 40% del seu vot és volàtil i té dubtes i potser no l'aconsegueixen retenir. És a dir, és un gran percentatge i més percentatge en un taulell tan fragmentat on de pocs vots van escons. El tema és, Ciutadans després de les eleccions, imaginem que queden 40 escons, 30, passarà a ser un satèl·lit més en el Congrés, jo crec que potser buscaran donar-se una importància.
Dependrà de si sumen amb el PSOE.
Efectivament.
Aquesta jo crec que és una de les coses que poden canviar respecte a l'escenari que tenim ara.
Uh-huh. El que passa és que
recordem la nit electoral els crits de Con Rivera, no, eh?
També veig molt qüestionable que Rivera pugui fer aquest canvi davant de Ciutadans. O sigui, jo entenc que és un partit absolutament cohesionat amb el seu líder, però tenint en compte la diàspora que s'ha produït a Ciutadans, justament per no haver afavorit, no?, un acostament o afavorir la governabilitat del PSOE fins fa 4 dies, com pot Rivera fer aquest canvi ell sol? Jo crec que, i a més, si té uns resultats electorals molt dolents, estarà en qüestió el seu lideratge al capdavant de Ciutadans.
Sí, sí, estic molt d'acord, però el tema és això, qui qüestionarà Rivera, perquè els crítics han marxat, les persones de pes que Toni Roldán, que encapçalaven una altra alternativa, perquè al final aquí també va de projectes, és a dir, perquè el projecte, per posar un exemple més proper en el temps, de Santa Maria no va ser creïble per al PP, perquè tothom la veia lligada al projecte de Rajoy. Dins de Ciutadans no hi ha qüestió i la presumpta successora, que seria Inés Arrimadas, s'ha lligat a la sort de Rivera, perquè no ha fet cap mena d'esmena ni de qüestió. És més, trobo que ha cremat el seu lideratge estant aquí fent de portaveu, perquè cada dia és un gir diferent, cada dia és una posició contradictòria amb el que s'ha dit el dia anterior. Un dia es diu que s'ha d'aplicar ja el 155 i el següent es diu que es faci una taula per quan hi hagi la sentència gestionar un 155. No és seriós. I trobo que ella s'havia forjat un lideratge a Catalunya i si s'hagués quedat allà podria encapçalar una alternativa dins del partit.
Tu creus que es penedeix d'aquest moviment de marxar a Madrid, a Arrimadas, Estefania?
Jo crec que ella ho va triar, o sigui, va ser part activa, no va ser Rivera que li va dir vine, ella també ho va voler per les informacions que tenim, però realment no sé fins a quin punt creu que això li ha sortit a compte, la veritat no sabria respondre. El que sí sé és que no va ser una imposició, ella també ho volia.
Mm-hmm. Clar, aquí hi ha el dubte d'Arrimadas si es presenta per Madrid o es presenta per Barcelona, no?, aquesta vegada.
Sí, jo crec que serà per Barcelona.
Entenc. Per Barcelona?
Sí, sí,
ho dic. Sí, perquè la Cayetana també repetirà.
Efectivament, llavors. Sí, per aquesta conjuntura que diu el David.
Uh-huh. Un segon, perquè avui obrim l'informatiu. No sabem com serà la reacció de la sentència, però avui a les 8 del matí us explicàvem que els Mossos d'Esquadra utilitzaran a partir d'ara unes noves tanques de contenció que són estàtiques, es munten en 24 hores, atenció, i no es poden bolcar. També gas pebre i els focus de llum. A partir de l'1 d'octubre, tots els agents antiavalots, a partir de l'1 d'octubre, casualitats o no, de la policia catalana estaran activats. Per tant, es preparen pel que pugui passar, com a mínim aquesta és la interpretació, no?
Home, i tant. I a més, jo crec que ara el cos dels Mossos, després de l'experiència de fa 2 anys i veient quines són les conseqüències que ha tingut, que tenen el seu major, diguem, imputat, pendent de judici, i tenint tota l'experiència acumulada d'aquest temps, doncs prendran mesures. Jo tinc la sensació de que el cos de Mossos, no és, la direcció política haurien de veure-ho, però el cos de Mossos ha tancat files amb la idea aquesta de complir la llei i estar al costat de la llei al 100%, per tant...
Però que es publiquin aquestes notícies setmanes abans de la sentència no també ajuda a que el caldo de cultiu es vagi escalfant entre tots plegats?
Bueno, però és un doble missatge, és missatge. Escolta, nosaltres no estarem per tonteries, diguem, quan hi hagi algú que faci alguna cosa que considerem i que considerem que haguem d'actuar, ho farem, i ho farem, diguem, amb les eines d'una policia democràtica, en principi, eh? És el que s'està dient. Vaja, jo també crec que és un missatge contradictori o difícil de gestionar per a una persona com el president Torra, segurament.
Jo totalment d'acord, crec que aquestes informacions es fan públiques ara com un advertiment en el sentit que, sí, en el judici de l'1 d'octubre ja es va veure clar, no?, la separació total entre els Mossos i la direcció política, en aquest cas el conseller Forn, doncs ara tampoc això canviarà en aquest sentit, no?, i per tant es prepara el terreny per intentar, jo crec, esmorteir aquest debat polític en el sentit que no es faci una bola irreal com es va fer abans de l'1 d'octubre. Coincideixo molt que això pot incomodar molt el president Torra, perquè ja hi ha hagut actuacions de Mossos que l'han incomodat i que han estat debatudes al Parlament, però aquesta és la realitat difícil que ha de gestionar l'independentisme, que és que està al capdavant d'una administració autonòmica amb totes les seves limitacions i que a la qüestió dels Mossos està com tancada, però no des d'ara, sinó des de fa 2 anys.
Quim Torra, que per cert també ha estat notícia aquestes últimes hores després de descartar despenjar la pancarta dels presos i els exiliats.
Sí, tornem
és
una...
el sí, hàmster, eh?
Tornem al bucle, sí, sí. I jo crec que això també és una, A mi em consta que l'altra vegada que va passar això des de la cúpula política dels Mossos es va viure també amb molta incomoditat i molt de malestar, perquè recordem que en última instància els Mossos haurien hagut d'anar al Palau de la Generalitat a retirar la pancarta si hi ha una ordre, si hi ha una ordre judicial. I ara el panorama és el mateix, em sembla. No han canviat les lleis, que jo sàpiga.
No, i a més el cost polític de Torra no té sentit assumir el cost polític de treure una pancarta quan ja estàs en un procés judicial obert que et jutjaran, no, el mes de novembre, per no haver fet el mateix, o molt similar, perquè allà sí que va haver un canvi de pancarta entremig, amb la mateixa situació. Per tant, si ja va prendre una decisió en aquell moment i molt probablement, potser, sigui inhabilitat per desobediència, el cost polític que tindria per ell assumir ara la retirada de la pancarta no té cap sentit.
Però no es podria aplicar qualsevol agreujant per presumpte de reiteració del presumpte delicte?
Segurament. Si hi hagués un segon procés judicial...
Més inhabilitació, no? Potser.
El que passa que sí que és veritat que el context és diferent. El context actual, diguem, és previ a la sentència, és previ a un cert, diguem, escalfament verbal per part, sobretot, del president Torra respecte a quina ha de ser la resposta, quin ha de ser l'objectiu, i aquest discurs, diguem, inflamat, doncs segurament no és molt compatible amb obeir a la Junta Electoral, no? I per això passen aquestes coses, però vaja, jo crec que hi ha poques possibilitats de que això acabi de diferent manera de com va acabar l'altra vegada. Sobretot perquè el govern, diguem, i el president Torra, que és una...
Crec que al final la pancarta la van retirar uns operaris de la gent...
Sí. Bueno, dos càrrecs, eh? Dos càrrecs de presidència la van retirar. Però la van retirar perquè sabien que sí, perquè hi va haver un advertiment clar, molt clar per part de Mossos, vull dir del Departament d'Interior, que si no la retiraven ells haurien d'intervenir els Mossos, i que per tant això seria molt pitjor, diguem, en termes d'imatge per al mateix govern. Per tant, al final es va trobar aquesta solució, però és que la situació ara és la mateixa. I segurament haurem de veure quins són els terminis, no? Si coincideix ara tot plegat amb la sentència, vindrà de dies, però al final jo crec que els Mossos, amb informacions com aquesta que hem llegit ara del tema de com s'estan preparant per a les mobilitzacions, ho tenen claríssim.
I després, perquè també aquesta denúncia, si no m'equivoco, no està lligada al període electoral, sinó que és una denúncia que demana la neutralitat de la façana de la Generalitat, diguem, sempre, i que està obrint un debat de fons, que és que si realment les institucions, i aquí entren també els ajuntaments, no poden decidir democràticament amb els suports que tenen en els plens o en els parlaments, en aquest cas, per exemple, posar pancartes que el que fan és recollir el pensament majoritari d'aquell consistori o d'aquell govern o el que sigui, perquè al final el que s'està dient, per exemple, si no es pot posar una pancarta, si comencem a fer una mica a elevar aquest mateix discurs, el president de la Generalitat pot portar un pin contra els presos, per a la llibertat dels presos, per exemple, no? O es poden posar llaços grocs al Parlament, és a dir, entrem en una roda de buscar una presumpta neutralitat de les institucions, que és impossible d'aconseguir, perquè els polítics fan política i un president té un càrrec institucional, però també fa política d'acord amb el seu partit i d'acord amb la majoria que l'ha investit president, que crec que és infinit i que no és real i que al final el que fa és eliminar la política de l'espai on s'ha de desenvolupar.
És que la neutralitat en l'espai polític només seria possible en una societat ideal en la qual tothom estigués d'acord o el 99% estigués d'acord amb uns mínims, però és que això no és així. Tenim una societat amb conflictes polítics oberts, no només pel tema nacional, sinó per altres temes.
Estefania, per tancar, 30 segons.
M'agradaria afegir que em sembla grotesc absolutament que el procés s'hagi reduït a posar o treure una pancarta com si fos una gran victòria, per comptes de fer el que cal fer, que és governar, tenir uns pressupostos, i això va per totes les administracions també, que trobo que al final aquestes qüestions del dia a dia l'electorat independentista ja ho té molt coll avall, que no hi haurà independència l'any que ve, ni d'aquí 5 anys, no podem saber d'aquí 100, però realment crec que els polítics catalans haurien de fer un pensament, i més honestedat, aquí sempre he trobat valenta la línia d'Esquerra, i veurem què passa després de la sentència, perquè jo crec que no hi haurà cap mena de confrontació amb l'Estat i prou alimentar el que és l'unicorn i fer creure a la gent que passaran coses que no passaran.
Molt bé. Estefania Molina, Odia Echearte i David Miró, moltes gràcies a tots tres. Per cert, Errejón es presentarà o no?
Doncs sembla que està així,
sembla
així
que sí,
la cosa.
No?
Jo avui diria un 70% de possibilitats que sí.
Molt bé. Amb compromís?
Aquesta és una de les coses que s'ha dit, si Errejón faria com una macroplataforma, ell a Mas Madrid o Carmena, i Compromís doncs, amb una mena de coalició electoral, perquè Errejón es porta molt bé amb les confluències. És més, Adelante Andalucía aquesta setmana ja va insinuar que ells volien grup propi, com despenjar-se de Podemos, i Errejón sí que es porta prou bé amb moltes confluències.
Déu-n'hi-do. També ho analitzarem aquestes setmanes. Gràcies, Estefania, una abraçada.
A vosaltres.
Fem una pausa, arriben les notícies de les 10 i després la Maica Navarro. Fins ara.
El suplement, dissabtes i diumenges de 6 a 2, amb Roger Escapa.